a mi m'agradaria parlar-vos avui del tema bombolles en general, vale? A tot el món se'n fan i hi ha diferents mètodes a l'hora d'elaborar-ho, és a dir, xampany, i ara entrarem amb les D.O. d'aquí a Catalunya, que ho hem liat una mica, D.O. Cava, Corpinat, Clàssic Penedès, vale? Però a més jo voldria entrar en el fet de la manera d'elaborar, que també n'hi han de diferents.
Potser llavors val la pena que primer situem una mica amb la divisió fàcil, no? Perquè deies el xampany, per exemple, que aquesta és una mítica històrica, no?, del xampany i cava i això.
Per exemple, a França trobem el xampany, que és el que es fa a Xampanya, i llavors trobem els cremants, que és tot allò que té bombolles que no es fa a la Xampanya, vale? Per exemple, a Itàlia teniu els moscatos, els moscatos, que tenen unes bombolles, el moscato d'Asti, que és molt conegut i ara a la gent li agraden molt, poca graduació, un punt així molt afruitadet, bombolles molt petitones. Aquí a Catalunya...
Perdona, que deies Itàlia, el Lambrusco seria un
també,
bombolles?
Perdona, sí, també. El Lambrusco és un altre, hi han de blancs, n'hi han de negres, o sigui que a cada lloc trobem unes bombolles amb diferents noms, però no deixen de ser bombolles, perquè a vegades quan diem escumosos tots fem una cara que volguem dir ai, això deu ser allò que compraven els avis, no?, que era amb gas afegit. No, jo parlo de bombolles que no són afegides, sinó que surten a través de les fermentacions i tancar les ampolles i que aquest CO2 que s'hauria d'escapar quedi integrat en el suc, diguéssim, no? Llavors, en aquest cas, per exemple, hi hauria el mètode tradicional, que seria el que fan a Xampanya, el que fan a la D.O. Cava, el que fan a Corpinat, vale? O el que fan a Clàssic Penedès. Vale? I llavors hi ha l'ancestral. Aquí aniríem més cap a vins més naturals. Quan dic vins, vull dir que també tenen bombolla, però tots són vins. Uns amb bombolla, vale? Doncs vins. Els ancestrals, a diferència del mètode tradicional, que és el que coneixíem fins ara, en el metro, us explico una mica l'elaboració, així potser entenem el què. En el mètode tradicional, que és això que deia, xampanya, cava, etcètera, el que fem és un doble fermentació, és a dir, fem el vi, i un cop hem acabat aquest vi, que ja està, que pot estar en barrica, que pot estar en inoxidable, que un cop acabat el vi, el que fem és afegir sucres, llevats, cada elaborador el que hi vulgui, i provocar una segona fermentació. Es tapa l'ampolla i es deixa reposar les famoses rimes, aquells pupitres que eren dos, com una escala, no?, que cantó i cantó hi ha les ampolles, així en punta, perquè vagin les mares, els llevats, diguéssim, que hem afegit, vagin precipitant per després poder decorjar, etcètera, vale? En el mètode ancestral només es fa una sola fermentació, és a dir, cada elaborador busca una quantitat d'alcohol, una quantitat de sucre, que recordem que el sucre és el que provoca que després faci la fermentació i canvia amb alcohol, vale? Doncs una quantitat d'alcohol, una quantitat de sucre, i això el que fa és cada elaborador la quantitat d'alcohol i sucre i es tapa directament sense fer el vi, sinó a mitja fermentació. En el mateix tanc d'inox, quan estan fermentant, fan analítica, mira, ara és el moment, pam, embotello i tanco normalment amb un tap d'aquests de xapa, vale? I només hi ha una sola fermentació, sense afegir-hi ni llevats, ni sucres, ni res de tot això.
O sigui, això t'ho jugues tot a una,
no? Sí, de fet els elaboradors diuen que és més fàcil, perquè realment haig de controlar sucres, alcohols i ja està, que no pas el mètode tradicional, però això d'elaborar. Però després, un cop el tenen amb rima, és més perillós, perquè com t'hagis equivocat de X en els sucres, allò és un festival d'ampolles que comencen a obrir. La diferència entre els uns i els altres, si no us diéssim res, no n'és cap. És a dir, no n'és cap. Hi ha molts clients, no, que em pregunten, Txell, però és que això no deu poder evolucionar. Jo n'he provat del 2015, per exemple, aquest any, i sensacionals, és a dir, no té res a veure una cosa amb l'altra i són dos mètodes diferents. Jo potser us diria que en el mètode ancestral, el treballar el raïm, has de tenir un raïm molt saludable i un raïm molt ben cuidat per fer-ho, i en el mètode tradicional, com que fem primer el vi, sempre podem ajudar-lo a fer copatges, o sigui, podem anar-lo dirigint durant tot el procés. En el mètode ancestral, tu ho has dit molt bé, ens juguem tota una carta. Dintre de totes aquestes bombolles, també podem tenir que ara començarà a sortir tot aquest tema, dintre dels ancestrals el deixaríem com llarga criança, vale? La paraula aquesta, ancestral, i després sortirien els petillans, i, vale? Que serien, com us diria, escumosos, que treballen en metgemòsferes a dins de l'ampolla, per tant més frescos, bombolles més juganeres, un punt més cítric. És a dir, la diferència entre els uns i els altres de mètode tradicional i mètode ancestral, si jo no us dic res, no la noteu? Té bombolles igual, un el trobaràs més afruitat, l'altre el trobaràs més sec, però com pot passar en el mètode tradicional.
En canvi, el que sí que m'ha dit alguna vegada algú és que noto molt la diferència del tamany de bombolla.
No, tampoc. Passa el mateix que amb el mètode tradicional. Més temps, bombolles més integrades i més petites. Menys temps, bombolles més juganeres. O sigui, un cava amb menys de 18 mesos o amb 18 mesos de criança, parlo de cava, un escumós tradicional, vale? Un corpinat, el trobarem més fresc, bombolla més juganera, més grossa, vale? Els caves aquests adients, més potser per fer aperitius, no? Aquests escumosos que dius, mira, una copeta en comptes del vermut de torn, pues, buscar aquests, aquestes bombolles més joves. En canvi, per exemple, quan busquem, imaginem-nos, no? Ara que ens acostem a aquestes dates tan meravelloses que tots bevem i mengem molt, que és el Nadal, doncs, amb els canelons de Sant Esteve hauríem de buscar, perquè aquí tenim la beixamel, tenim la carn, no? Amb aquell foc a vegades les mares hi posen, o la tòfona de torn, doncs bombolles amb més llarga criança, seran més petites i amb més cos, amb més complexitat, que acompanyaran, doncs, aquest plat.
I posem una mica de noms i cognoms a tot això?
Però deixa'm dir una cosa més.
Que vinga, l'última.
L'última. El tema bombolles i dolços. Hem de vigilar, perquè sempre, i de petit segur que tots ens ha tocat, el cava semisec, vale? Les bombolles semiseques. M'agradaria reivindicar-ho, és a dir, quan tu menges un torró, un tortell de nata, un braç de gitano de crema, si poses un escumós sec, no s'entenen, el braç de gitano o el que sigui és dolç i el que tens com a bombolla és sec. Reivindiquem aquests escumosos de postres, més afruitats, que és veritat que s'hi afegeixen sucres moltes vegades perquè tinguin aquest punt més afruitat, però reivindiquem-ho. A l'hora del postre, bombolles dolces.
I la seca amb què aniria?
Amb els plats, per menjar, com un vi. És a dir, oi que tu un moscatell no te'l menjaries amb un tall rodó? Doncs
clar,
estem a les mateixes.
Vinga, va, noms aquí que trec la llibreta. Com
vinga,
aquí
va. Per exemple, teniu en mètode tradicional, teniu Balma, que és un D.O. Penedès, i doble fermentació, xarel·los vells, llargues criances, teniu una bona relació qualitat-preu, per exemple. Com a corpinat, quedem-nos amb Gramona, que és molt reconeixible. Gramona era D.O. Cava, ara és corpinat, per exemple, val molt la pena. No cal que n'expliqui res, que em sembla que tot és arxiconegut, eh? El famós Gramona Imperial, qui no l'ha tastat alguna vegada. Teniu coses molt divertides.
Te'n faries creus, eh? També de les coses que a vegades sabem però que no hem tastat.
Bueno, però tothom segurament l'ha vist a l'estanteria, aquesta etiqueta característica, no? Que posa Gramona i a sota l'Imperial, aquest així més amb lletres més llampants, potser.
Sí, com gòtica, no? Una cosa...
Sí. Teniu coses, per exemple, dins del mètode tradicional, teniu, per exemple, de Colet, que és un clàssic penedès, vale? Es diu Batua, i és un mètode tradicional fet a partir de Gewurztraminer, parellada i moscat. Molt divertit. Tens aquest punt de fruita, és un extra sec, per tant, aquí tenim alguna cosa de sucres afegits, i és un escumós molt afruitat, però no és dolç en boca, té un puntet només, d'aquella miqueta de donar-li la gràcia. Si ens n'anem, per exemple, rosats, que ara estan molt de moda, doncs perles roses, per exemple, que és una pinot noir molt seriosa, reventós i blanc, el de nit, que també és molt conegut, és un rosat també d'aquests que se li ha de parar atenció. Si ens n'anem al mètode ancestral, aquí tenim un dels grans, diríem que és Carriel dels Vilars, això estem a dalt als Vilars d'Espolla. És un dels primers elaboradors que va fer ancestrals i brutals, eh? Poca producció, no els hi ven a tothom, algun cop en tenim aquí, afortunadament, per exemple, és un referent, no? M'agradaria parlar-vos també, per exemple, de Bàrbara Forés. La Pili ha fet un projecte personal, que són vins naturals, i un d'ells és un raïm recuperat, que és el Morenillo, i ha fet un rosat que es diu En Moviment A, vale? Es diu A, i crec que és un ancestral a tenir-lo en compte, eh? Teniu vinyes singulars, per exemple, amb una garnatxa negra vinificada en blanc, que és ja ho veureu a l'estanteria, i veureu una estrella que ja diràs, i aquesta estrella què? Pues és l'Ignasi Seguí, per exemple, ens ha fet aquesta garnatxa negra molt complexa amb mètode ancestral. Teniu, per exemple, el Murmuri, que és de la Balbina i el Toni Osorio, molta estructura, jo penso que molt d'ara encara el que anem, estructures, potències, molt ben estructurats, i amb aquests punts són ancestrals amb gana, eh? No són d'aquests de fer una copeta, sinó amb gana, eh? Són els dels canelons i el rostit. No sé, per exemple, Inspira't, això és d'en Laira Vins, vale, és d'en Laira Vins, algo més fresc, aquí potser ens anirien més aquestes bombolles més fàcils de veure, però no vull dir que siguin menys complexes que les altres. Bueno, una mica de recorregut per tots ells, eh?
Sí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ja ho heu vist, una mica de bombolletes a posar a la copa, que sempre dona l'alegria.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Com avui de l'any 1999 es va apagar per sempre la veu de qui va ser el fundador i líder del mític grup Los Secretos. Estem parlant d'Enrique Urquijo, que avui fa 22 anys que va morir d'una sobredosi a Madrid. Tenia només 39 anys i Urquijo és, encara a dia d'avui, un dels músics més admirats i influents del pop espanyol durant la dècada dels 80 i 90. Seves són cançons com aquesta que escoltem, Però a tu lado, publicada l'any 1995 dins del disc Dos cares distintes, una cançó que Enrique Urquijo dedica a la seva filla recent nascuda i que s'ha convertit en un dels grans clàssics del grup.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado. Yeah.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Gràcies al Docs Barcelona, més de 70 sales tenen previst projectar l'estrena de Lobster Soup durant el mes de novembre. N'escoltem el tràiler.
Els que ve voren para festa, ens arribem al sopar. A festa tot. Ells no ve a collir. Som algunes temps on ben ser. A veure de me veure més a sopa a la taga.
I si ha fet per allà on es toquem.
Parlo otro la mete magna supe, podemos superar.
Es por el externo, si el tiempo en tu, y es muy desastre de eso, que te llevaré en el principio de que me encanta su padre.
Un dels seus directors és en Rafa Molés, amb qui parlem. Bona tarda, Rafa.
Hola, com esteu? Encantat de ser amb vosaltres.
Molt bé. Ens pots fer 5 cèntims de què va aquesta pel·lícula, aquest documental?
Ostres, doncs com heu escoltat ja, d'entrada, és una pel·lícula en islandès.
Bueno, perquè ho has dit tu, perquè si no jo no sabia l'idioma.
Per això. És en islandès perquè és una història que passa en un cafè d'un poble del sud d'Islàndia, un poble que la veritat és que encara no entenem, o sigui, jo i Pepe, Pepe és el meu company, va dir en mi, encara no sabem molt bé si n'hi ha ben bons motius per anar a aquest poble, que la veritat és que no té cap gràcia. Però sí que és veritat que el motiu de que apareguérem allà va ser que ens encanta Islàndia, nosaltres vam aparèixer allà com a turistes i fugint un poc de la ruta turística principal, no? Perquè tots els viatgers tenim sempre aquesta il·lusió, no? De trobar un lloc autèntic al que sols anem nosaltres, no? Pues així és com a trobar este cafè on només entres, pues bueno, te trobes com, no sé, hi ha com una atmosfera molt agradable i mentre te fas aquesta sopa de llagosta que dona títol a la pel·lícula i que és meravellosa, doncs comences a descobrir allà, doncs, jo que sé, uns vells pescadors que arreglen tots els problemes del món, que te partixes de risa en ells, bé, escoltes a l'últim boxejador d'Islàndia que parla en poesia o al traductor del Quixot a l'islandès, i bé, i passant temps allà, en esta pel·lícula, coneixent les seues històries, veient el que es preocupa, de sobte descobrisses, i este és un poc el tema de la pel·lícula al final, no? Descobrisses que tu com a turista, nosaltres ja convertits en cineastes durant tot el procés de la pel·lícula, però com a turista t'adones que, bueno, que aquest lloc on tu pensaves que eres l'únic i que havies descobert de veritat un bar de pescadors autèntic, resulta que darrere de tu havien vingut ja milers i milers de turistes i que precisament l'èxit d'aquesta sopa de llagosta pot ser l'inici o el que pot posar en perill d'extinció este cafè, no? Perquè com nosaltres i darrere dels turistes està la indústria del turisme, la indústria els inversors que han vist que això pot ser una possibilitat de negoci i que pot fer que aquest lloc desaparega, i bueno, i ahir sí que nosaltres com a valencians vam entendre perfectament que estava parlant d'una cosa que ens passava a nosaltres, que ens va passar a nosaltres en tota la nostra costa, en tota la costa mediterrània en general, no? Uh-huh. Com el turisme va fagocitant estos xicotets llocs que al final són llocs per a estar junts, per a conèixer-se, per a cuidar-se uns altres, i que te digui ja, doncs, en les grans ciutats també què passa ara, no? En els centres de les ciutats, en els xicotets negocis, i va dir això, no? És una història que passa a Islàndia, que té en uns personatges entranyables, molt, molt bonics, molt tendres, en els que te rius molt, però que de sobte dius, ostres, al meu barri també hi ha un bar així, i què li va passar, no? Si no els cuidem, si no cuidem aquestes coses. Doncs això va aquesta pel·li.
Entenc que és aquesta sopa de llagosta d'aquest poble el que tenen en comú pescadors, turistes, el volcà, una escopeta...
Clar, exacte, sí, la sopa de llagosta, i a més el títol està en anglès, no? És Lobster Soup, perquè és este plat reconfortant i que de veritat està boníssim, mm-hmm. i que te fa sentir bé en aquest exterior tan inhòspit, no? Tan fred, tan ventós que té este poble... És el que te reconforta allà, però està en anglès perquè el propi plat s'ha convertit en una marca turística, no?, per a molts llocs en Islàndia, com és la paella a València i com és tants productes gastronòmics en tants llocs, no? És com ja una marca, no?, d'atracció. I sí, al voltant d'aquesta sopa pues, tenim això, pues, tenim a un personatge que va en una escopeta per ahí pel carrer i que és un veí del poble que ell veu en uns ulls absolutament positius tot això del turisme i ell està sempre inventant negocis per atraure turistes, etc. No? Però clar, també tenim a tres veïns que sense este lloc on reunir-se, pues, sincerament no tenen altre lloc on anar, no? I la seva última alternativa és pues, estar en una gasolinera. I després tenim aquesta amenaça del volcà, que allò va ser una sorpresa per a nosaltres i que va passar allà, no? Aquesta amenaça del volcà que nosaltres convertim en una metàfora, no? d'este capitalisme que està ahí i que mou la nostra vida i que a voltes és difícil parar-lo, no? I, bueno, mira, i coses de la vida, no? Ara el volcà que hi ha a la Palma, no? I que te posa encara més en evidència que hi ha sempre una força superior a tu, en este cas és el capitalisme, la gentrificació, el turisme de masses, el capitalisme com a algo que és difícil de lluitar i que quan eres algo tan petit com dos germans que munten un cafè en un lloc, pues, a voltes no pots dir que no, no? I, bueno, i sí que ens volíem que ens servirà per a reflexionar de com a viatgers, no? Perquè al final tots, no? Nosaltres ara som viatgers, ens agrada, està guai fer turisme, és barat, no? Uh-huh. És el moment de la història de la humanitat en què és més barat i és positiu, no? Perquè ens coneixem uns altres. Però sí que ens avellia que aquesta pel·li ens farà pensar, ostres, doncs quan ara que ja podrem viatjar una altra volta, no? També després de la pandèmia, que viatgem un poc en més de tacte, no? En aquells llocs que visitem.
Uh-huh. Clar, es tracta d'un documental en to de comèdia, però no només això, com bé comentaves, és com una radiografia, no? de la decadència consumista d'aquest món i també que hem de reflexionar nosaltres mateixos en el paper que tenim com a turistes que rodem pel món, no només dels llocs on hi ha aquest turisme de masses, sinó nosaltres clar. Mateixos com a turistes.
Clar, clar, sí, ja t'he dit que nosaltres érem part del problema d'esta història, nosaltres, perquè jo vam arribar com a turistes a este lloc, no? I és veritat que sí que som com... per el lloc on vivim, no? Tant a Catalunya, el País Valencià, els Balears, ostres, mira si no ho coneixem, no? Els efectes del turisme, som uns grans receptors de turisme, ens hem de preocupar per com tractem aquest turisme, o si estem al servei dels altres només, o també estem al servei de nosaltres mateixa, no? Però clar, és que damunt som viatgers, és que és per a nosaltres, per als occidentals, i dels països rics, és barat, si ens fiquem a pensar-hi en altres temes, evidentment no, però damunt el nostre passaport europeu, no?, que ens permet anar amb facilitat a tots els llocs, les línies de baix cost, ostres, és que nosaltres som uns superviatgers en aquest moment, estem en el moment d'això, no?, del moment de la història de la humanitat que més fàcil és moure's. Per tant, nosaltres som receptors del problema, som actors passius del problema i per tant hem de pensar què volem en les nostres ciutats, els nostres pobles, els nostres barris, però ostres, som també actors actius, que nosaltres quan tenim uns estalvis a la cartera ens peguem a volar i peguem a viatjar, no? Per tant,
són aquestes
et posen els dos llocs, no?
Les preguntes que ens hem de fer, no? A través d'aquesta pel·lícula, no?
Sí, és un poc això, no? O sigui, està clar que quan viatgem, ostres, doncs tenim poc de temps, no? I en general arribem a un lloc, trobem aquest lloc en encant, el fotografiem, no? Perquè volem conservar-lo en nosaltres quan tornem a casa, i quan tornem a casa de les nostres vacances mirem la foto i diem, ostres, que guai, no? Però clar, quan tornem a casa de les nostres vacances, allí queda una gent, no? I el nostre pas per allí, i no el nostre pas individual, sinó el nostre pas col·lectiu, no? De tantes i tantes persones, doncs van marcant una empremta allà, no? Aleshores, sí que pensem que hem de seguir viatjant, però ostres, quan viatges en un poc més de carinyo, en un poc més de cuidar, coneixent els que vas, llegint, informant-te, fent-ho d'una altra manera, sí que crec que podem ser cuidadosos, no? En això. Pues, ostres, si viatgem en grup, ostres, no és el mateix efecte si ens passa una manada d'elefants o una manada de porcs senglars pel nostre camp, que això ens passa a nosaltres en el camp, que si passes penjant i fixant-te per on fiques el peu, no? Clar que podem passar per aquest camp i disfrutar-lo, però no és el mateix, no? Una manada de porcs senglars que una persona que té compte per si xafa esta mata o xafa allà que hi ha una pedra, no? I sí, jo crec que ven aquests personatges tan divertits i tan bojos i tan tendres, doncs al final sí que dius, ostres, no. Perquè al final nosaltres el que hem tingut la sort com a cineastes és passar més estona amb ells, no? Que és el que et comentava, no? Com a turista a vegades, ostres, no tens molt de temps, no? Estàs així, després vas allà. El cine i esta pel·lícula sí que ens permetia passar-nos un temps més. De fet, vam estar 2 anys treballant, gravant amb ells, i quan passes temps, te permet també profunditzar un poc en les històries, fer aquesta mirada que com a viatger no tenim la sort de tindre, i nosaltres pues, ens permet el luxe de tindre aquest temps i portar-ho a la pel·lícula i de sobte mostrar aquest efecte continuat, no?, sobre aquests llocs. No? I bueno, aquestes són les coses boniques que té el cinema, no?, que ens permet, ostres, prendre'ns un ratet més per a pensar o per a mirar en més atenció una història, no? I en aquest cas és una història que passa en un cafè, però que parla molt de nosaltres com a viatgers i com a receptors de viatgers. No?
Uh-huh. Llavors entenc que calia fer un exercici de sensibilitat important, no?, per abordar aquesta història.
Sí, sobretot perquè quan nosaltres arribem allà, el boom del turisme en Islàndia està començant, no? És un país ric, Islàndia, per els seus recursos naturals, però de sobte un país que té 330.000 habitants, 350.000 habitants, i aquest primer any que nosaltres viatgem allà, el 2017, arriba 1,5 milions de turistes en un país de 330.000 habitants, no? L'any següent se va duplicar. Sí, va arribar als 2,5 milions, no? 1,5 milions, 1 milió més de turistes. Però al mateix temps ells encara estaven en un moment, i tu que estàs com a observador intrus del que està passant, sí que érem cuidadosos, no? Perquè ells tenien com una visió romàntica del turisme, i diuen, es fas bo per al poble, i ho és en molts sentits, i tenien una mirada un poc innocent sobre el turisme, no? Perquè viuen en una illa, han estat aïllats d'aquest fenomen, d'alguna manera, però clar, nosaltres com a valencians, ostres, que tenim Benidorm, que tenim tantes ciutats, no? Que d'alguna manera en els anys 60, en el que érem un país pobre, doncs, per una dictadura que estava allà i que estava acabant-se, i que bueno, que d'alguna manera el turisme era com esta gran esperança econòmica per a sobreviure, nosaltres sí que era com que ja veiem en la distància el que podria passar, no? I sí que te toca ser molt sensible en aquest sentit i no interferir i no contar la teua història, perquè tu estàs allà per a escoltar la seva història, no? I per a ser el més fidel possible. Aleshores sí que hi ha una sensibilitat, tens que estar com en una actitud molt delicada de que siga la seva vida i que ells afronten aquesta situació de la manera que ells tenen que afrontar-la, i tu com a observador aprendre i ser cuidadós en com ho viuen ells i en les seves raons, en els seus arguments, en els seus neguits, ser sensible a això i intentar portar-ho al cinema, portar-ho a la pel·lícula de la manera més directa i més justa, no? No imposant la teua mirada des d'allà. És veritat que en això ens va ajudar també que un dels guionistes i coproductors islandès, i per tant podíem fer com aquest equilibri, no? Perquè quan mires a un altre des de fora, és veritat que te dones compte de coses que quan mires el bar del teu barri igual no te n'adones, perquè per a tu és normal. Quan mires el de fora sempre veus més coses, no? Però al mateix temps també és important que algú d'allí t'ajude a no convertir-ho en algo extremadament exòtic, no? I has de buscar l'equilibri entre la curiositat de la mirada externa i la justícia en la realitat del lloc, no? I ahí estava un poc aquesta sensibilitat que n'hi havia que tindre, i també perquè, bueno, perquè són persones meravelloses les que hi tenen aquesta pel·lícula. I que dius, ostres, és que ens van fer amics, no? I després de tant de temps, i tens ganes de cuidar-les, no? Perquè un poc la pel·lícula d'això, no? De cuidar-se uns als altres.
Uh-huh. És una pel·lícula, Rafa, que ha estat seleccionada i premiada per tot el món.
Sí, ostres, sí, la veritat és que estem molt contents d'això, La pel·lícula es va estrenar al Festival de Sant Sebastià, d'ahir vam anar a Reykjavik, on els protagonistes la van poder veure, i després hem estat voltant per tot el món, hem estat a festivals molt importants, a Grècia, que també coneixen aquest tema molt de prop, però ha estat al Caire, ha estat a Teheran, ha estat a Taipei, ha estat a l'altre costat en Europa en molts llocs, a l'altre costat hem estat en Mèxic, ara ha estat en un festival a Calgary, a Canadà. I, ostres, i és curiós perquè tu tens aquesta esperança de que això que et pots estar contant, no? De que dius, ostres, la gent veurà quan veig aquest cafè que és un problema que del que ell és partícip activament i passivament, que això passa en el seu barri, I sí que la resposta sempre ha sigut molt, molt xula i molt bonica, no? Perquè molta gent se mos arrimava com podíem tindre un col·loqui en algun d'aquests festivals internacionals i te diria, ostres, en el meu poble hi ha una ferreteria que hi ha un senyor que és superautèntic i ara pues, igual té que tancar perquè, clar, les coses han canviat i això era molt bonic, no? Veure com culturalment, tot i ser molt allunyat, no? Àsia, Orient Pròxim, Amèrica, Nord-Amèrica... Al final sempre sorgia alguna història que algú i ese poble islandès boig els recordava algo que era molt pròxim, no? I això ha sigut molt, molt bonic. I ara, bé, a través dels Docs del Mes, poder tindre-la en 70 ciutats de l'Estat i a tantíssimes ciutats a Catalunya, al País Valencià, de sobte seguixes, no? en esa sensació de, ostres, que el reconeixement que sí que ha vingut per els festivals i han tingut premis a Itàlia, a altres llocs, sobretot ve d'això, no? De veure que aquesta il·lusió que tens tu també, que la pel·lícula conta aquesta història i que això arriba d'alguna manera carinyosa i subtil, doncs pues sí que està arribant, no? Això està, és molt xulo.
Doncs Rafa Molés, director de Lobster Soup, d'aquesta pel·lícula que té pinta, tan bona pinta. Moltíssimes gràcies per haver estat al Connectats.
No, a vosaltres, un plaer parlar d'aquestes coses amb vosaltres.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Bon dia de nou des de la Temerària de Terrassa, al carrer Goleta número 7, davant el Mercat de la Independència. La nostra recomanació literària d'avui és la recuperació d'un clàssic d'una autora que ara mateix està veient com es reediten diversos dels seus llibres, tot i que només tenia 6 novel·les. Es tracta de l'anglesa Jane Austen, que va estar treballant a principis del segle XIX, i el llibre en qüestió és Persuasió, editat també pel segell de la Temerària, recuperant una antiga traducció de Jordi Arbonès, que és excel·lent. El llibre, com totes les novel·les d'Austen, podríem dir que és una novel·la, diguem-ne, romàntica, tot i que per mi transcendeix de llarg el gènere, perquè sobretot ens parla també de tot el tema de les classes socials de l'Anglaterra victoriana, de com les famílies vingudes a menys havien de gruar per subsistir d'alguna manera amb un nivell que més o menys estaven habituades, tot i fer moltes renúncies. Són novel·les que sovint endevinem que la trama acabarà d'una manera que ja intuïm des del principi de la novel·la, però l'important per mi és no només la manera de narrar, sinó també aquesta mirada tan intel·ligent de l'autora, on barreja un cert sarcasme, una certa ironia, on en molts moments sembla que es plega a la voluntat dominant masculina, però després d'un paràgraf que sembla d'una absoluta submissió, amb un parell de línies et dona la volta al tema i es posa amb un perfil molt modern. I la veritat que a vegades sobta una mica que 200 anys enrere hi hagués aquesta mirada amb aquesta lucidesa i amb aquesta contundència, diria. Com sempre, recuperem clàssics i us animem a llegir-los.
Coses de... És el moment de l'entreteniment i els dimecres d'entreteniment ens arriba de mans de l'Oriol Carreras i aquí acompanya sempre el Sergi Estapé. És l'hora del Coses d'Antes. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda. Arriba el Cosa d'Antes. M'avanço antes de que la presentació la faci l'Oriol Carreras, que com sempre ens acompanya. Oriol Carreras, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Sergi Estapé. Com estàs? Jordi Roda, control vies de so. I que era el nostre estudiant en pràctiques també present en aquesta secció. Per cert, investiga'm qui posa la veu de Coses d'Antes. Abans que comencem la secció, tu, perquè estaves arribant encara, però quan tiren la sintonia de la Benny Hill, se sent Coses d'Antes.
Ah, val.
Vull saber qui és.
Ja
té una gran veu. Molt des d'aquí una salutació.
Salutacions, el de la veu.
De Sant Cugat, deu ser, no?
Escolta'm una cosa.
Bueno, escolta, avui... T'he preparat una secció que ja ho hem fet altres, sí, en altres edicions, en altres apartats, sí, en altres tanquem la bradeta. Un concurs de sintonies.
Ah, molt bé. Va.
En aquest cas, de sintonies de tele dels anys 90 i principis del 2000. Per assegurar el tiro, vale? També podeu jugar des de casa. L'únic inconvenient, doncs, que si l'encerteu no ho sabrem
i no tindreu cap premi.
No cal que ens envieu correus ni que truqueu en directe, perquè tampoc no podem donar el telèfon.
Si envieu whatsapps,
però,
ni tiktoks,
i els riures que fareu,
això sí,
i la gràcia que us farà.
Exacte.
I llavors el vocal vostre serà Sergi Estapé, aquí present.
Hola, què tal, com anem?
Molt bé, fantàsticament, no hi ha premi, però bueno, així també es veurà el coneixement televisiu. Aviam, com sempre, reivindico les sintonies,
sí,
perquè ara això s'ha perdut. Això, les sintonies de tele,
sí,
home, sí. O sigui, tu digue'm alguna sintonia ara guapa, que dius allò, una sintonia d'algun programa actual de
no,
la tele.
No, és veritat.
No n'hi ha cap. No n'hi ha cap.
I de sèries, jo tampoc me'n recordo. La de Homeland m'agradava, estava bé la de Homeland.
No, a més, ara les sèries, la majoria, comencen. El capítol comença i llavors de cop la careta, la sintonia dura 10 segons, un separador això. Doncs va, anem a escoltar sintonies bones, com per exemple, posaré un fragment de la sintonia, intentem esbrinar quina és,
sí,
i llavors escoltarem la sintonia sencera. La primera, sí, és aquesta. Què? Aquests saxos.
No sé, amb una pista, no?
Va, torna a posar, aviam. Torna a posar.
No l'havia sentit mai, eh?
No,
abans de començar ho és només...
No l'ha sentit repetida, va, no?
Sí.
Aviam, posa la sencera. Aviam, posa la sencera. Aquests saxos.
Canció triste de Gilestia.
Ja, aplaudiments.
És un programa o una sèrie?
Programa.
Ah...
Ni sintonies de tele. Són programes, són programes. Són programes tots.
No me'n recordo.
Aviam. Aquesta sintonia és del programa Lo Más Plus, que presentava Ana García Siñariz, Fernando Esbars, sí, i Máximo Pradera.
És veritat. Sí.
De l'any 95.
Què se n'ha fet de
i fins al 2005. Siñariz. Bueno, què se n'ha fet de Fernando Esbars, més aviat, no? També. Siñariz, em sembla que...
Algun ha traspassat o no?
Viu de la vida, perquè crec que va fer un impàs amb els Oscars, no? Presentava, sí, els Oscars a Canal Plus, i després ja es va perdre.
La perdre.
És com aquells boscos que no trobes la sortida.
Doncs,
dius,
és la García,
doncs sí, igual. A Máximo Pradera, de tant en tant, treu el cap amb tertúlies, o...
Sí, sí,
inclús a TV3,
Sí?
Sí, sí, sí. I Fernando Esbars, bueno... No sabem si ha traspassat, jo diria que no. Jo diria que no. Bé, doncs aquest programa va tenir molt èxit.
M'agrada que vinguem informats, Sí.
Sí. No, dic que no sé si va traspassar.
No,
jo diria que no.
No,
ho dic perquè amb aquest parèntesi de la pandèmia, escolta...
Sí, sí. Bé, ja. Saps què? Mentre m'expliques vaig a buscar-ho.
Del 95 al 2005 es va emetre a Canal Plus i, de fet, hem de dir que és un dels pocs programes que es podia veure a Canal Plus, perquè aleshores Canal Plus, el que és ara Zero, de Movistar, doncs es veia codificat la majoria de televisions i emissions. D'acord? Vinga, anem a la següent sintonia. És d'un programa de televisió.
Està viu, en Esbars?
Sí, home, ja t'hi dic que sí.
83 anys té.
Ja t'hi dic que sí, home, està claríssim.
Va néixer a Ginebra, tu.
Sí. Sí, sí, i a més...
És crec... diplomàtic.
Sí, exacte. Bé, doncs, escolta bé aquesta sintonia a casa també.
Va.
Vinga, que hi va. Qualitat de so extrema.
És possible que acabi avui el programa amb zero encerts?
Perquè... No.
No, és possible, no. Aviam.
No et sona?
No.
La vols escoltar sencera?
Sí, sí,
a veure...
sí, sí. Va.
Escoltem-la sencera. Ho està dient.
Gente importante.
Està dient el nom del programa.
Gente importante. Passa la cabra.
Era del programa VIP.
VIP,
que va començar presentant José Luis Moreno, el de Toma Moreno, el tiet dels creadors de La Casabetina.
El Sant dels Caballero.
Doncs, i després va agafar el relleu Emili Aragón a l'estiu amb VIP Mar,
sí,
i llavors ja es va desdoblar.
Sí.
Llavors va haver-hi el VIP Noche, VIP Corazón, VIP Verano,
sí,
VIP Guay, VIP Mar,
VIP de Noche, VIP de Día,
VIP Cristal,
VIP Naranja,
dos formes d'escriure. Total, quants anys diries que es va fer aquest programa amb tants VIPs?
Sí.
Dos anys, de l'any 90 al 92. Allà es va donar a conèixer Belén Rueda,
sí,
Carmen Russo, Thalía i les Cacau Maravilló, que sortien allà. Sí, sí. Cacau Maravilló. Una cosa que,
falso,
que no crec que pugui tornar. Sí.
I és
que,
falso.
Exacte. I Emilio Aragón va ser quan es va fer famós amb les sabatilles aquelles, sí, sí, Converse, que això és perquè Valerio Lázarov el va fer trajar, va dir, tu has de presentar aquest programa trajat, de frac. I va dir, no, em nego. I va dir, sí, sí, has de sortir trajat. Doncs si surto trajat, sortirem bambes. I aquí va ser la cosa. Vinga, següent sintonia. Un programa també. Què?
Oh, sona molt aquest.
Home, t'ha de sonar.
Aquest em sona molt, però crec que avui acabarem 0.
És un programa que va tornar fa dos anys de manera esporàdica, de manera puntual, per unes preuves que fan a Neox. Ja t'he donat una pista. Bueno, jo et diré que el feien Antena 3. Mira, posa-la sencera. Homo Zapping, que feia paròdies, sí, sí, de programes de televisió i que va néixer a partir d'una secció del programa de TV3 Una Altra Cosa, del Terrat, d'Andreu Buenafuente. Aquest Homo Zapping estava dirigit per José Corbacho i es veia, doncs, allà van debutar Yolanda Ramos, Mónica Pérez, Edu Soto, David Fernández, etc. Està bé, Homo Zapping, està bé.
Estic fatal.
Bueno, va, una sèrie, va.
Va, vinga, una sèrie.
Que veig més de sèries, va. Aquesta
no,
sèrie.
No.
Va, aquesta sèrie, va.
Em sona molt Pingu.
Jo crec que Jordi Rueda l'ha caçat, eh? No és Pingu. Jordi Rueda l'ha caçat, eh?
Hosti, em sona molt. Los Roper?
No és Los Roper. No, estem dient 90s, 2000, 90s, eh?
Hosti, em sona molt. És que estic fatal, estic bé, nois.
També una mica despropòsit aquesta sèrie, eh? Però bueno, sí.
Mr. Bean?
Manos a la obra. Ah, Manos a la obra, Manoli Benito.
La veia poquet.
Que s'havien treballat de tot, no? O feien veure que treballaven, sí, de tot, i feien de tot menys treballar, i que sempre feien malament. Eren els inventors del Gotelé, que havien inventat el Gotelé, i s'ha interpretat per Carlos Iglesias i Ángel de Andrés.
Ángel de Andrés, sí.
1998 al 2001. Ai, veig peix.
Sí, ja no en saps.
Però va, 4, a veure si amb la següent
va,
encertes.
Vinga, va.
Aquesta, va.
Jo m'animo, va.
Vinga, llença, Jordi. Què?
Dora l'exploradora?
No, és un programa... És un programa concurs. Posa-li la sintonia sencera, va.
Saber i ganar.
Correcte, saber i ganar. Dirigit per Sergi Schaff i presentat, com diu la veu, Jordi Hurtado.
L'home que no, sí, traspassa mai.
Un programa que encara està en actiu, que va començar l'any 1997. I que conserva l'audiència, eh?
Sí, sí, sí.
Està amb 1,5 milió d'espectadors, eh? Cada migdia, eh?
I els caps de setmana em sembla que també hi ha una...
També.
Hi ha una versió.
I per Nadal i tot, sí, sí. Vas bé.
Sí, sí. Però no era tot.
Ens n'anem...
Ho he comprovat.
Ens n'anem a un programa que, tot i que t'he dit 90s-2000, va començar l'any 76. És aquest.
La clave!
Ara sí.
No podeu posar una sintonia amb alguna cosa de...
Molt bé. Exacte. La clave, presentat i dirigit per José Luis Balbín, va començar el 76, va acabar el 85, Televisió Espanyola, la 2, després, sí, va acabar la 2, i va tornar l'any 90... fins al 93, Antena 3.
Sí, sí.
La clave. Sí, sí. Gran programa.
Es veien grans pel·lícules, llavors el debat. Recordo que la clave, sí, vaig veure per primera vegada El planeta de los simios.
Clar, o sigui, buscaven una pel·lícula...
Us interessa, però segur.
Buscaven una pel·lícula, doncs, que portés el debat després, una temàtica, i que portés el debat o la tertúlia, que a vegades la pel·lícula es veia bé, efectivament, però la tertúlia no es veia massa bé perquè tots fumaven... Sí, hi havia una nebulosa.
Jo recordo, sempre m'ha quedat gravat, que vaig veure el dia del planeta dels simios i al debat van preguntar a un expert, diu, seria possible que en un futur els simis... Diu, hombre, diu, no. Diu, els simis no, perquè pel número... Diu, podria, simplement serien les rates. I vaig dir, maques!
Vinga, home, vinga.
Hombre, vete a dormir.
Per cert, podeu recuperar programes de la clave, eh?
Sí, es pot.
Sí, sí, sí.
Bueno, un de sis, va.
Vinga, va, anem al següent, al següent. Aquesta sintonia va arribant. És un programa, també. 2001, per ser més concrets. Què? Va, llança't amb algú, va.
No ho sé.
Aquesta fins i tot el nostre estudiant de pràctiques l'hauria de saber, eh?
La Patrulla Canina?
No, Patrulla Canun... No, no, no.
És sèrie, m'has dit?
Aquest subidon, programa.
Ah, Gran Germà.
Home, Gran Germà, no. Temazo, eh?
Sí,
temazo,
sí,
eh? T'he de dir que, preparant la secció, vaig escoltar tota la cançó aquesta i mola moltíssim, eh?
La gran frase de Gran Hermano, ja vaig anar a les primeres edicions, eh? Després
sí.
És dentro de la casa les coses se magnifiquen.
Imagina't.
La frase que jo m'he quedat per sempre, eh? Ni la pierna encima, ni res.
No.
Jo quan no sé què dir, dic, és que aquí les coses magnifiquen. I ja està, pam, tu trobes.
És veritat, sol, eh? No.
Per què le clavaste un cuchillo al tal?
Perquè aquí les coses
perquè
magnifiquen.
Dentro de la casa se magnifiquen.
Programa reality, el primer a Espanya.
Sí, sí.
I que, bueno, tenia tota aquella gent tancada que després que han anat derivant a diferents programes, presentat per Mercedes Milà.
Era una factoria de programes, és
sí,
a dir,
sí,
tots
sí,
els que
sortien
d'allà anaven.
Ha sigut l'embrió.
Sí.
I d'aquella primera edició, doncs, segurament us sonaran noms com Ismael Beiro, que és el que va guanyar, Ivan Armesto, María José Galera, Ania
sí.
Iglesias, Jorge Berrocal,
que m'ha posat la pierna encima, sí.
I entre d'altres. Va, anem un altre? Vinga, anem un altre, va. Que té una mica de trampa.
Magnum.
No. És un programa. Té una mica de trampa perquè va començar també el 73, en aquest cas.
Sí.
I encara està en emissió. És de Televisió Espanyola, sí, en diu el Jordi Rueda. És de Televisió... Informe semanal.
Informe jamonal.
Mira, l'ha encertat el Jordi Rueda, molt bé.
Doncs llavors, Jordi, vine tu aquí a encertar.
Aquest programa informatiu que apareix, per cert, al llibre Rècords dels Guinness. Des de l'any 73 que està en emissió i no s'ha deixat d'emetre a Televisió Espanyola tota alguna...
Que consti que jo el sabia, però s'ha avançat perquè és un gan,
Molt bé, molt bé.
I volia...
Va, a veure, aquest, jo crec que aquest... L'heu d'encertar tots, eh? Aviam.
Com?
Si he posat un trosset. Sí, no, tornem a escoltar el fragment. I és que arrenca aquí.
És programa o...
És un programa concurs.
Programa
concurs de l'any 96. Del 96 al 99, Antena 3. Produït per Jace Music.
Entre platos ando el juego?
No. La paròdia nacional.
Home, la paròdia nacional. Sí, no en tenia ni idea.
Programa creat per La Trinca, que aleshores estava dirigint Jace Music, i que es va emetre del 96 al 99 a Antena 3, i que va tenir com a presentadors, atenció, Xavier Cerdà, Pablo Vázquez, i, evidentment, el presentador estrella era el Constantino Romero, d'aquest programa. Sí, és que això és les versions que trobem. Els concursants feien la lletra de la cançó, feien una paròdia d'un tema d'actualitat, i llavors, si era l'escollit, hi havia uns cantants estrafolaris que interpretaven aquest tema. Era el concurs, eh?
Està molt bé.
Bueno, vinga. Anem a un altre de més de la teva època. Ens n'anem a l'any 84.
Gràcies.
Del 84 al 91. Què diries que és aquest so?
Això, no sé, és Tarde de Toros?
Una olla a pressió? Una olla a pressió?
El Garguiñano.
Ei! Pilota
bona cuina, bona cuina.
Del 84 al 91, eh? Televisió Espanyola. Ara quan ja veuràs, ara. Això és una olla a pressió.
Sí.
Siempre que vuelves a casa y ya se la cocina.
Sí, però no em surt el nom.
Adornada de harina.
Ara.
Con las manos en la masa.
Ara, molt bé. Programa presentat per Elena Santoja i que va ser l'embrió també de programes de cuina.
Sí, n'hi ha pocs, de programes de cuina.
No, però aleshores només hi havia aquest.
Sí.
I tenia convidats famosos que cuinaven amb ella, l'ajudaven proposant plats per cuina. Una cosa que sembla molt nova ara i aleshores
ja es feia. Sí.
Com dèiem, del 84 al 91 aquest tema era de Vainica Doble i cantava també Joaquín Sabina. Aquesta cançó, eh?
Bueno, jo és que a mi Sabina...
Va ser substituït pel Carlos Arguiñano, el menú de cada dia, que es deia el programa Carlos. Bé, acabem, eh? Acabem, atenció,
sí.
Amb un que jo crec que l'has encertat.
Temazo.
No l'ajudeu aquí, eh? Et sona?
Sona.
Et sona. Era un programa que s'emetia de nit del 95 al 97 a Telecinco.
Cròniques marcianes.
No! No! No.
De nit.
I esta noche cruzamos el Mississippi.
Ja, ho he estat a punt de dir.
Del 1945 al 97,
no, no, sèrio,
presentat i dirigit per Pepe Navarro, que sempre anava amb, aquelles, amb aquells fulls a la mà i un llapis a la mà.
Todo será diferente.
I que salga pas pas, que salga... Com es deia aquell, el que imitava el
Chiquito? Anaven amb uns papers, era una mica rabiós.
Sí,
eh?
Sortien amb els guions a la mà.
I Spinklander i tot allò.
Perquè,
això era molt trist.
Perquè ja es veu que els feien al moment.
Sí, sí, sí.
Florentino Fernández es va donar a conèixer allà. Florentino, per ser el Flo, era guarda de seguretat i gràcies a aquest programa, doncs...
Tu saps que el Chiquito va denunciar.
Artista. Sí, sí, sí.
I abans en el judici, el jutge va dir...
Que salga Crispin.
¿Es verdad que usted en ese programa hacía expresiones como... No puedo, pedazo de...
Llavors també no me siento les piernes del Santiago Urralde, sí, sí. No? Amb els Carlos Iglesias també estava allà, i la Veneno també era un dels personatges sí, sí. fixes. I llavors també hi havia com una mena d'estriptease, no? Que quan anaven a publicitat hi havia una noia entre cortines, no? Que anava ballant, que era, diguéssim, com... No sé, l'emblema d'aquest programa, sí. Que ara, evidentment, això...
Ja no seria,
vist.
Exacte.
I quan s'anava a publicitat deia déjala rodar, amigo. Doncs ara és el que farem. Deixa-la rodar i acabem. Ja
molt
està.
Bé, doncs moltes gràcies.
Puntuació pèssima, eh?
Pèssima puntuació,
però bé, no
suspens.
Tindrem en compte, no passa res. No
però
passa res.
Bé, és el que hi ha. Doncs,
ja està. La setmana que ve més, i millor més, o no.
Si pot ser, no portis programes de cançó. Ai.
Nosaltres també tanquem aquí el programa d'avui, però abans de desitjar-vos una molt bona tarda, tinc el privilegi d'anunciar que demà torna la veu del Connectats, la nostra estimada Carme Reverta. Per tant, només donar les gràcies a tot l'equip per haver-me deixat presentar aquest programa. Tornem demà a les 4, com sempre. Recordeu, acabo de passar una molt bona tarda. Salut!
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
El sistema d'Arts en Viu és una xarxa formada per agents, tant públics com privats, com entitats de la ciutat. Part dels seus projectes el dediquen a treballar a les Arts en Viu, per fomentar espais de formació, de creació, de pràctica cultural.
Premiats ho som tots, no? Tots els que creiem amb el que estem fent, amb utilitzar productes de proximitat, amb la feina dels pagesos, dels productors, que són els importants en aquests casos, no? I el que fem nosaltres és portar a taula la seva feina. No?
Tant per tradició com per la proximitat i la facilitat de producte, l'hem gastat sempre, no? Sempre hem fet servir producte de proximitat.
Nada de esto sería posible si no fuera por la calidad del producto con el que trabajamos, tanto del parc agrari como el Pota Blava.
El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Roots Blues Radio, el millor programa de blues. Tots els divendres a 2:15 de la nit, pel 91.6 de la FM i també per elpratradio.com. Si t'agrada la bona música, no t'ho pots perdre.
Loco, tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda...
el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal, amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 7.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bona tarda. El Port de Barcelona ha presentat aquest dimarts el pla director urbanístic de la terminal logística intermodal, que inclou un nova de 6 terminals. Un projecte que ha estat consensuat amb la Generalitat i els ajuntaments del Prat i Barcelona i que preveu la construcció de nous accessos viaris i ferroviaris interconnectats amb una inversió de 600 milions d'euros. De seguida ho ampliem, però abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de novembre. Primera setmana amb la 13a edició del Gran Recapte en marxa. Des de l'11 de novembre ja es poden fer donatius monetaris a través del web granrecapte.com. Al voltant de la commemoració del 25N Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències Masclistes, al Prat s'organitza un cicle d'activitats